Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. L'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà comença a impactar de ple a l'economia. El preu del combustible s'ha encarit més d'un 9% en només 24 hores i el gas natural s'ha disparat en més d'un 24%. Uns increments que avancen un encariment de la benzina i la factura de la llum. Sobre el terreny, el conflicte deixa ja més de 500 morts i s'estès cap al Líban amb l'entrada en escena de Hezbollah, que ha atacat Israel. I enmig d'aquest foc creuat entre Tel Aviv i Washington i Teheran, desenes d'illencs continuen atrapats a punts com Dubai sense poder tornar a casa per la cancel·lació de vols. Tot d'una en parlam, abans però destacam altres notícies d'aquest dilluns, 2 de març. Ho feim amb Ivan López, al control tècnic titulars. Titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia.
Una jornada també marcada per la protesta dels autònoms a Palma i Eivissa per la seva situació econòmica.
Demanen reduir la pressió fiscal que asseguren els té ofegats en una comunitat on el cost de vida no deixa de pujar. Han anat vestits de negre per simbolitzar el dol per les empreses que han hagut de tancar, que l'any passat xifren en un 3%.
Mentrestant, continua la polèmica pel desallotjament de l'antiga presó de Palma. Avui diverses entitats socials s'han exigit paralitzar el procés.
Denuncien la falta d'alternatives habitacionals per a les persones afectades i acusen l'Ajuntament de Palma de criminalitzar la pobresa.
I en els esports, avui començam parlant de voleibol perquè el Connecta Balear-Manacor ha fet història després de proclamar-se campió de la Copa del Rei. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia al conjunt manacorí que ha arribat aquest matí. Ha inaugurat el seu palmarès després d'imposar-se al Melilla a la gran final de la Copa del Rei disputada i cap vespre a València. El resultat final va ser de 3-7-1 amb parcials de 25-22, 25-23, de 7-25 i 25-21. I en futbol, Martin de Michelis va realitzar ahir la primera sessió com a nou entrenador del Mallorca. Els vermells són antepenúltims a la classificació i l'argentí ha agafat les regnes de l'equip amb l'objectiu d'aconseguir la salvació a final de temporada.
Completam la portada amb la previsió del temps per avui. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia. Poca novetat quant a la situació meteorològica. Tot continua pendent d'aquesta arribada de pols africana que ja va començar ahir cap vespre i que avui té un dels seus moments àlgids. Pel cel de les Balears no només tenim núvols, sinó que també tenim certa càrrega de pols en suspensió. No esperam precipitació, per tant, avui cap vespre, en principi, malgrat tinguem molt de núvols i predomini l'ambient bastant carregat, no esperam precipitació. Si arriba a fer res, aquesta pròxima nit serien quatre gotes. Lògicament vendrien acompanyades de fang i és més probable que les facin cap a Eivissa i a Formentera o bé cap a punts del sud de Mallorca. Quant a temperatura, també poca diferència respecte a aquest cap de setmana passat, amb valors màxims entre 18 i 20 graus, les més elevats, que això passaria a punts del ponent de Mallorca i també d'Eivissa, la resta de temperatura de 16 a 18 graus. El vent es reforça una mica, avui el llevant en principi podria bufar ja en qualque cop moderat i seria el preludi d'una sèrie de dies no ventosos, però sí en què el llevant agafaria una mica més de protagonisme, sobretot a tota la costa de qualsevol de les illes que estigui exposada en aquesta direcció del vent, i atenció a la mà perquè també començarà a complicar-se en radals de forta mar avui cap vespre ja a tota la costa que mira cap a l'est.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i quatre minuts, ho dèiem a l'inici de l'informatiu, el conflicte a l'Orient Mitjà escala i s'estén pel golf Pèrsic. Hezbollah, aliada de l'Iran, ha entrat a la guerra i ha llançat projectils contra el nord d'Israel sense causar víctimes. Com a resposta, les tropes de Netanyahu han bombardejat el sud i la capital del Líban i ha ordenat l'evacuació de 53 poblacions del sud del país. Els atacs israelians han deixat almenys 35 morts i 149 ferits. El foc creuat entre Tel Aviv i Washington i Teheran ha continuat durant tota la matinada. Iran adverteix que no negociarà amb els Estats Units. Segons la mitja lluna roja, hi ha més de 500 morts a l'Iran pels atacs.
Els Estats Units han confirmat que tres dels seus caces s'han estavellat a Kuwait per foc amic i que els seus tripulants es troben bé. Des dels Estats Units, Donald Trump ha promès venjar la mort de tres soldats de les seves tropes i demana a la Guàrdia Revolucionària que rendeixi. Calcula que l'ofensiva contra l'Iran pot durar 4 setmanes.
Sadly, there will likely be more.
A la vegada, Trump ha admès que hi haurà més soldats nord-americans morts en aquesta operació.
Des de Brussel·les, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, diu que Europa ha d'estar preparada per davant les conseqüències d'aquesta crisi a l'Orient Mitjà.
La líder de l'executiu comunitari ha afirmat aquest dilluns que els esdeveniments a l'Orient Mitjà són profundament preocupants.
The only lasting solution is a diplomatic one.
Afirma que l'única solució és la diplomàtica. La mandatària alemanya ha convocat una reunió extraordinària de seguretat per analitzar la situació general després de l'ofensiva dels Estats Units i Israel contra l'Iran.
Mentre von der Leyen parla de diplomàcia, França, Alemanya i el Regne Unit amenacen amb atacar l'Iran per defensar, diuen, els seus interessos. L'anunci arriba després de l'atac amb un dron d'una base britànica a Xipre.
En una declaració conjunta, els governs d'aquests tres països europeus han condemnat els atacs llançats per Teheran, però no fan cap menció als atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Els tres països han acordat treballar conjuntament i amb els Estats Units i els seus aliats per abordar una possible intervenció militar.
Per part seva, el govern espanyol també reclama diplomàcia. El ministre d'Exteriors, Álvarez, ha confirmat que no s'empraran les bases en territori espanyol per atacar l'Iran.
El gobierno de España no va a autorizar el uso de las bases para nada que esté fuera del convenio y que no tenga encaje dentro de la Carta de las Naciones Unidas.
I de les sancions a l'Orient Mitjà ja tenen conseqüències econòmiques negatives sobre els mercats. El preu del petroli ha pujat en més d'un 9% i les borses europees cauen amb força. L'IBEX 35 baixa més d'un 3%.
El preu del barril de Brent, referència en Europa, frega els $80. Fa uns dies el seu preu n'era de 70 i el gas natural es dispara un 24%. El megawatt hora cotitza a prop dels $39. Dues de les companyies navilieres més importants del món ja han anunciat la suspensió de les seves operacions en l'estret d'Hormuz, una de les artèries del comerç mundial. Avui, restes de drons iranians han impactat contra una de les principals refineries de l'Aràbia Saudita.
Hem de tenir en compte que Espanya és un gran importador d'energia d'aquella zona, per tant, afecta i molt, sobretot, el preu dels carburants, la inflació i el transport i, en general, a l'economia empresarial, al sector turístic, logístic i industrial.
Com que les Balears depenen fortament del transport i del combustible, poden notar preus més alts de carburant tant per a cotxes com per a ferris i avions. També ho poden notar a productes i mercaderies. Tot allò que arriba per mar o per aire, des de menjar fins a materials de construcció, puja de preu perquè el transport s'encareix, és a dir, tot el que ve de fora. I si s'encareix el transport, també puja encara més el preu dels bitllets d'avió. Això afecta el turisme, però sobretot els residents. Els primers a notar-ho han estat els que avui han anat a repostar benzina.
Supongo que va a subir a partir de hoy, ¿no? Depende de lo que pase por ahí.
No me he percatado, la verdad, no me he percatado.
No creo que nos vaya a afectar tampoco demasiado.
Bueno, la última vez que he venido estaba a unos 50 y algo, por lo cual una décima ha subido. Ahora espero que no suba como lo hemos tenido hace poco a más de 2 euros.
Es calcula que uns 20.000 vols s'han vist afectats pel tancament de l'espai aeri per mort del conflicte de l'Orient Mitjà. Això ha fet que molts illencs que volien tornar a casa hagin patit canvis de darrera hora. Hem parlat amb alguns d'ells.
Un grup de mallorquines havien de tornar ahir a casa en el trajecte de Sydney a Madrid, feien escala a Doha. A mitjan vol, el pilot de Qatar Airways els va comunicar que havien de tornar enrere. Núria Ramon és una d'elles.
No sabíem on dormir a les 2 des del matí, passa un absolut caos, no vàrem haver de cercar-nos per la nostra pròpia via un hotel i amb sort hem aconseguit trobar un hotel.
Un altre grup de 100 mallorquins que eren de viatge de noces i de vacances a les Maldives també han quedat atrapats a Male, la capital del país. El seu vol de tornada va ser cancel·lat. El malson va continuar quan varen haver de cercar-se un allotjament i veien com els preus es disparaven.
No ens han donat cap tipus d'informació ni de solució. Nosaltres anem dia a dia intentant cercar entre on dormir, intentant cercar vols, però no trobem res i bueno, quedem a l'espera a veure si aconseguim alguna cosa.
Necessitam algo, informació, per part de l'ambaixada, per part de l'aerolínia.
A Dubai, un grup de 10 ciutadans de les Balears, 4 menorquins i 6 mallorquins, també continuen sense por de sortir de l'Emirat.
Dues i deu, i del mig d'aquest escenari d'incertesa i de caos aeri, sindicats i hotelers confirmen l'avançament de la crida als fixos discontinus per incorporar-se als llocs de feina. Un fet que és conseqüència de l'avanç a l'obertura d'hotels en respecte de la temporada alta i l'esforç dels empresaris reivindica la Federació Hotelera Mallorquina. Enguany ja s'han registrat casos de treballadors que han iniciat el mes de febrer la seva temporada laboral a causa, sobretot, de la Setmana Santa primerenca, que enguany arriba la darrera setmana del mes de març.
El secretari de la Federació de Serveis d'UGT, José García Relucio, confirma que enguany els fixos discontinuts s'incorporen abans al lloc de feina en tots els beneficis per l'economia familiar que això els comporta. Una situació que s'està registrant sobretot a Mallorca, Menorca i en menor mesura a les Pitiuses.
Sobretot en Mallorca i també pues, estamos sorprendidos por cómo se está comportando Menorca, sobretot estas dos islas, no así tanto Ibiza y Formentera, pero lo que es Mallorca, en toda la zona se está iniciando la temporada de una manera importante y hay una gran mayoría de trabajadoras y trabajadores fijos discontinuos, contratos fijos discontinuos que ya están pues incorporándose a sus puestos de trabajo.
A Comissions Obreres, però, alerten d'una situació que es podria produir enguany i que permet l'actual conveni col·lectiu aprovat l'any passat sense el seu suport, fer dues interrupcions laborals a l'any als fixos discontinus. Carmen Carmona, secretària de la Federació de Serveis d'aquest sindicat, tem que amb una Setmana Santa tan primerenca com la d'enguany, alguns empresaris optin per desactivar els treballadors fins que arribi ja la temporada forta a l'estiu.
Al coincidir que es pronto la Semana Santa, lo ideal es que no haya periodos valles tan prontos, tan agresivos y se mantenga lo que es la temporada turística, pero sí que nos preocupa el tema de la interrupción del llamamiento para los fijos discontinuos, porque se ha empeorado en el convenio colectivo. Anteriormente solo se podía hacer una interrupción del llamamiento de fijo discontinuo y ahora prevén hasta dos interrupciones durante toda la temporada.
La Federació Hotelera de Mallorca respon al sindicat que enguany res no canviarà respecte d'altres temporades en la contractació del personal, que es farà de manera progressiva i atenent al nivell d'activitat, afirma la seva gerent, Maria José Aguiló.
Nosaltres no veiem que hi hagi qualque cosa diferent. De fet, crec que és significatiu que les empreses estan tenint aquesta obertura més pres que els altres anys i que, per tant, es tindran compliment, es treballar i apostar per un allargament de temporada. Així començant l'activitat de forma progressiva i se va dinamitzant el conjunt de la destinació. I, òbviament, no és el mateix ritme ni la mateixa ambició que se té en el mes de febrer, que se té en el mes d'abril, que se té en el mes de juliol.
La Federació Hotelera de Mallorca preveu que s'arribarà a la Setmana Santa amb el 70% de la planta hotelera afiliada oberta. Si fa no fa, en línia amb les dades de 2025, quan en el quart mes de l'any obri el 80%. Al febrer ja ha obert el 40%, segons la Federació Hotelera, 4 punts per damunt de l'exercici anterior.
Els treballadors fixos discontinus s'incorporen abans als seus llocs de feina, però de nou es trobaran amb un problema que se'n repeteix i que amenaça de cronificar-se, que és la falta d'habitatge. Mentrestant, a Menorca la temporada turística encara no ha començat oficialment, però alguns hotels ja han obert abans d'hora. És el cas de l'apart hotel Los Naranjos a Salgà, que enguany ha avançat a l'obertura 2 mesos abans del previst. Ens ho conta Cristina Tomàs.
La decisió respon a la demanda detectada durant l'hivern. Carol Ortega és la directora de Los Naranjos.
Nos hemos avanzado por demanda, por clientes del año pasado, que han sido repetidores y, sobre todo, pues, trabajadores.
Sobretot arquitectes, tècnics i treballadors del sector de la construcció que venen per a projectes concrets, tot i que ja comencen a rebre els primers turistes. Sentim Toni Barber, cap de recepció de Los Naranjos.
Hi ha un nicho de mercat que no està cobert en aquest moment, no? En aquest moment, per exemple, tenim moltes empreses que demanen que puestos per als seus treballadors que venen a fer feina aquí a Menorca. I aquest ha estat un dels motius. I a la vegada s'aprofites altres mercats.
L'ocupació actual ja supera el 30% i prop de la meitat de la plantilla ja ha començat a fer feina. L'objectiu és allargar la temporada fins als 10 mesos. Una bona notícia, assegura Ortega, per als treballadors del sector.
Por ejemplo, las chicas de limpieza, el problema que tienen es que solo trabajan 4 o 5 meses y al final no pueden vivir con eso. Y aquí tienen la suerte de que pueden estar hasta 9 o 10 meses trabajando y cotizando.
El sector turístic comença a activar-se a Menorca, però el gruix dels hotels obrirà, com cada any, amb la Setmana Santa.
Mentrestant, un centenar d'autònoms s'han manifestat pels principals carrers de la ciutat d'Eivissa aquest dilluns. Han estat molt menys, això sí, que en la passada convocatòria de novembre, que van aconseguir agrupar més de mig miler de manifestants.
Amb lemes com basta ja, l'autònom se'n va, o sí, 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 l'autònom està aquí, han partit des del Parc de la Pau fins al passeig de Vara de Rei, on han llegit un manifest. Diuen que no demanen cap privilegi, només els mateixos drets que la resta de treballadors. Mariana Paricio es la coordinadora de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms a Eivissa.
No estamos pidiendo que no den ningún beneficio ni nada por el estilo, simplemente tener los mismos derechos que tiene un trabajador, porque al final es lo que somos, somos trabajadores. Somos trabajadores que no tenemos derecho a hacer paro, que no tenemos derecho a enfermarnos, que no tenemos derecho a irnos de vacaciones, porque si no trabajamos no ingresamos, y si no ingresamos...
També concentració dels autònoms a la plaça d'Espanya de Palma. En el seu cas, ha marxat fins a les portes d'Hisenda.
Demanen reduir la pressió fiscal que asseguren els té ofegats en una comunitat on el cost de vida no deixa de pujar. Han anat vestits de negre per simbolitzar el dol per les empreses que han hagut de tancar, que l'any passat xifren en un 3%.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2:16, ho dèiem en titulars. Diversos col·lectius i organitzacions socials de Mallorca han reclamat aquest dilluns que s'aturi el desallotjament de les més de 200 persones que resideixen a l'antiga presó de Palma. També han exigit una alternativa residencial real abans d'executar aquesta mesura.
Entre residents i representants de les entitats manifestants, avui matí s'han concentrat davant l'immoble municipal una cinquantena de persones. Arran Menys Turisme, Més Vida, l'Organització Juvenil Socialista i el Sindicat d'Habitatge de Palma han denunciat que el desnonament de l'antiga presó és només una mostra del context d'emergència residencial que es viu a les Balears. Miquel Duran, portaveu del Sindicat d'Habitatge, ha destacat que no entenen per què volen desnonar les persones que viuen al recinte si ara mateix l'edifici es troba en desús.
I per començar, no desallotjar un edifici que no s'està utilitzant i abocar tota la gent que està dins a una situació encara més precària. Òbviament no és una solució, la solució seria tenir un habitatge que fos un dret i no un bé de mercat en soc especular.
Els residents de l'antiga presó asseguren que no abandonaran les instal·lacions fins que no ho dictamini un jutge perquè no tenen a on anar, diuen, i a més neguen que l'Ajuntament de Palma els hagi oferit cap alternativa habitacional. Una d'aquestes persones és n'Antònia, que fa 10 anys que viu al recinte. D'altres, com na Gemma, afirmen que la decisió de l'equip de govern municipal és injusta.
Lo que nos ofrecieron fue que saliéramos voluntariamente y a la gente que se fuera voluntariamente nos darían un piso. Mentira. A la gente que se vaya voluntariamente, que estemos en una lista, nos tachan y ya tienen unos menos.
Lo que no veo claro es que encuentran un perro en la calle abandonado, lo cogen y lo llevan a estos animales de protección. Y nosotros, que nos tiran de aquí, nos tenemos que poner cuatro patitas para que nos lleven a un sitio. Es injusto. Luego se pueden gastar 90.000 euros. Van a gastarse 90.000 euros para quitar toda la mierda.
Els portaveus dels col·lectius concentrats avui davant l'antiga presó també han qüestionat que els recents incendis registrats en l'immoble justifiquin el desallotjament i han denunciat el que consideren una criminalització de la pobresa i de les persones migrants.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Atenció, avui el Senat, on Rodríguez Zapatero ha negat-se el facilitador del rescat amb dobles públics de la companyia aèria Plus Ultra. Així ho ha assegurat l'expresident del govern espanyol a la comissió d'investigació sobre el cas Sacoldo.
El socialista ha estat citat pel Partit Popular per donar explicacions sobre el rescat l'any 2021. L'operació està sota investigació judicial i el seu president, Julio Martínez, detengut arran de la denúncia de la Fiscalia Anticorrupció. Apunta un presumpte blanqueig de fons públics i a l'ús indegut de 53 milions d'euros concedits pel govern central. Zapatero ha dit que no descarta acudir a l'empara del Tribunal Constitucional per les preguntes, diu, incriminatòries a la Comissió del Senat. Aquest és un dels moments a preguntes de la senadora d'UPN, María Caballero. Zapatero ha respost.
¿Ha tenido usted algo que ver en el rescate de Plus Ultra? O sea, quiero preguntarle si fue usted el facilitador del rescate, sí o no.
A la primera pregunta que me hace su señoría, no, en absoluto.
I el debat d'investidura de María Guardiola com a presidenta de la Junta d'Extremadura arranca aquest dimarts sense acord amb Vox. Són les 2:20.
Informatiu migdia. Esports.
I en els esports començàvem parlant de voleibol perquè el Connecta Balear Maracó ja ha arribat a l'illa després de proclamar-se campió de la Copa del Rei. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Els campions de la Copa del Rei han arribat aquest matí a l'aeroport de Sant Joan amb una gran rebuda per part d'aficionats i familiars que han volgut compartir l'eufòria amb l'equip. El conjunt manacorí, recordant, va batre ahir cap vespre per 3-7-1 el Melilla a la gran final del torneig i ha inaugurat així el seu palmarès. Gustavo Romaní, jugador de l'equip manacorí, encara no és del tot conscient de la fita aconseguida.
Lo sigo procesando, de verdad, lo sigo procesando, pero... Yo te lo juro que estoy muy feliz, pero vamos a seguir procesando. Sí, nosotros la verdad que hemos hecho un gran campeonato y hemos hecho, creo yo, que historia aquí en Manacor, aquí en la isla y en nuestra vida también, en nuestra carrera también hemos hecho historia.
Escoltant també Maria Antònia Parelló, presidenta del Connecta Balear.
Ara hem arribat a Manacor, esperam anar cap a l'Ajuntament, rebre-los, l'Ajuntament del Val de... ha demanat per rebre-los i sí, la festa un poquet ha de continuar. Avui ha de ser un dia especial, és un dia especial per nosaltres i ho volen celebrar d'aquesta manera.
I en futbol, Martín de Michelis va realitzar i matí la primera sessió com a nou tècnic del Mallorca i també va ser presentat a la sala de premsa de Somos, escortat per Alfonso Díaz i Pablo Ortiz. El nou entrenador ha agafat les regnes d'un Mallorca que es troba en posicions de descens amb l'objectiu d'aconseguir una salvació que ara mateix és a 2 punts. Escoltàvem de Michelis.
La verdad que es súper agradecido y muy feliz de estar acá, sabiendo que hay un reto muy lindo, pero... Yo vengo de un país que lo que hoy está viviendo el Mallorca no es una caricia.
El nou tècnic té clar que és el primer que ha de corregir l'equip futbolísticament.
La parte que primera que corregir en este equipo es la solidez defensiva, hacernos un equipo donde nos podamos sentir cómodos de local y de visitante y desde ahí seguro que para adelante va a fluir todo mucho, con mucha más naturalidad.
També dona per fet que ja tens per aconseguir-ho.
No tengo ninguna duda que trabajando, dedicándonos con mi cuerpo técnico pura y exclusivamente al día a día y no irse más allá de eso porque la profesión está es así, le vamos a dar vuelta a la situación, sin ninguna duda.
I pel que fa als resultats de diumenge de la primera divisió, Elx 2, Espanyol 2, València 1, Osasuna 0, Betis 2, Sevilla 2, Girona 1, Celta 2. I avui a les 9 del vespre es tancarà la jornada amb el partit entre Real Madrid i Getafe. A la primera federació, l'UD Eivissa s'ha imposat al Tarassona per 1-0 a Can Misses. Fran Castillo, al minut 63, va ser l'autor de l'única diana del partit. L'escoltam.
Bueno, pues muy contento por volver a ayudar al equipo con otro gol y sobre todo por la victoria. Y nada, de cara a la semana que viene, creo que vamos a ir otra vez como veníamos, que los resultados no se habían dado, pero yo creo que el equipo está compitiendo bien, lo está haciendo bien, y nosotros obviamente vamos a ir a por los 3 puntos como vamos siempre.
Amb aquesta victòria, l'U d'Eivissa és 12 a la classificació amb 35 punts, a 3 del play-off d'ascens i a 3 també del descens. I la segona federació, Poblense i Atlètic Balears, segueixen ben de prop el líder, el Sant Andreu. El conjunt poble és segon, a només 3 punts de lideratge, mentre que l'Atlètic Balears és tercer, només un punt per darrere del Poblense, gràcies a la victòria per 2-1 contra el Reus. L'entrenador blanc i blau, Luis Blanco, ha valorat el partit.
Los puntos van en igual en casa que fuera, eso está claro. Al final el equipo ha hecho un buen partido dentro de lo que es la exigencia de la competición. Aquí en casa se ha vuelto a ganar, así que con eso estamos contentos.
D'altra banda, la Societat Esportiva Eivissa va caure per 1-0 contra l'Alcoià i a la zona més baixa de la classificació, com en té penúltim i trobam l'Andrats, que va caure per 3-0 al camp de l'Olot, i com a penúltim el Porreres, que va perdre per 0-1 contra l'Espanyol B. I acabam amb motociclisme, el Gran Premi de Tailàndia, el primer de la temporada. Bona actuació del mallorquí Izan Guevara a Moto2. El pilot de Sant Lloteria va fer segon, a només 99 mil·lèsimes del guanyador, Manu González. Escoltam Izan Guevara.
Empezar el campeonato en una segunda posición es muy bueno. También el presidente Yamaha está aquí, así que también era muy importante estar ahí encima del podium. Sigamos en esta dinámica, quedan muchas carreras, así que seguir puntuando en las demás.
I a MotoGP, Joan Mir no va acabar la cursa per un problema mecànic quan rodava sisè.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
A banda i banda se mouen amb sovent.
2:26, quan s'acosta Pasqua, a Menorca hi ha una dolça tradició que torna cada any. A Miguel Pérez, propietari de la pastisseria Es Dolçet, a Ciutadella, fa 12 anys que manté viva l'elaboració artesanal dels caramels típics d'aquestes dates. La recepta és senzilla, però exigent. Ens ho conta Gemma Carrasco.
La base és simple, aigua, sucre i essència d'anís o de roses. El secret, jugar amb la temperatura. La mescla ha d'arribar als 140 graus i després es refreda a poc amb l'ajuda d'un ganxo. Ho explica el pastisser Es Dolçet, Miguel Pérez.
Fins que no agafes la temperatura que diguis ara el tenc bé per posar damunt la taula, hi ha un procés. I és tot molt manual. La veritat és que du molta feina.
A partir d'aquí, un procés delicat en el qual s'ha de treballar sense pausa. Damunt la taula, els caramels entronxats prenen forma de bastonets i paneretes. El caramel vermell, allargat, el de tota la vida, també és sucre bullit, però es refreda directament damunt la taula. Tant l'un com l'altre s'han de preparar amb temps perquè necessiten estona per eixugar-se bé. Si no, no agafen el gust ni la textura que toca. Amb aquest ja són 12 els anys que Es Dolçet manté viva una de les tradicions més dolces de Menorca.
Cada any ho faig i veig que la gent agrada i torna, que és el més important, i espero que torni molt d'anys més.
25 quilos de sucre i moltes hores de feina, però ja estan a punt per endolcir la Pasqua als menorquins.
Després de dies de pantalles i sales plenes, l'Ibiza Cinefest ha baixat el taló. El festival ha projectat prop d'un centenar de cintes en diferents espais d'Eivissa, sempre apostant pel cinema d'autor, les mirades arriscades i el talent emergent.
Ahir vespre, Can Jeroni va acollir l'acte de clausura en la projecció del primer capítol de la segona part de la sèrie La Ruta, una producció que ens trasllada a l'univers de les discoteques dels anys 90 i a l'empremta que aquell fenomen va deixar a l'illa. Borja Soler és el director de la sèrie.
El nostre protagonista de la primera temporada, Marc Ribó, que és un DJ de València, pasa a trabajar para Amnesia, la discoteca Amnesia, a mediados de los 90. Para nosotros eso es una excusa un poco argumental para hacer un doble, un paralelo, un montaje paralelo durante toda la serie entre mediados de los 90 y principios de los 70. ¿Por qué? Porque los padres de Marc en los años 70 estuvieron aquí en Ibiza.
I com duim fent tot el cap de setmana, IB3 Ràdio continuarà avui amb la celebració del seu 21 aniversari en l'emissió en directe al carrer, al passat Sagrera de Palma, a les 4, la paradeta amb Joana Maria Maroto, que celebrarà el Dia de les Illes Balears des de l'humor i la identitat compartida.
Hi haurà convidats de les quatre illes, música en directe amb pitxorines i entrevistes desenfadades des de la fira amb Maria Antònia Esquines. I per últim, a les 6 de l'hora baixa, Joan Trias presentarà el projecte IB3 Música.